A falta de més entrades a Múrcia, pantalla gegant.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? No sé vosaltres, però jo he tingut la sensació que l'UCAM Murcia ha anat reconduint la seva política per aquesta final dels play-off a mesura que els arlequinats se les empescaven per trobar les fissures, les escletxes, per acabar entrant diumenge al B-Soccer La Condomina. Primer, abans d'anunciar fins i tot la venda d'entrades, ja van retirar les primeres localitats. Estava tot l'estadi obert i quan van veure que es disparava la venda a sectors que no eren el visitant, van anar bloquejant-los, primer a lateral, després també a tribuna. Per tant, a banda dels 356 que van comprar les visitants, segur que n'hi hauran més d'arlequinats. La següent jugada va ser la de directament fer-se socis per un preu prou raonable, tenint en compte més les dues entrades extra que podien comprar per 10 eurets a tribuna, la via d'entrada al partit decisiu podia passar per abonar-se a l'equip rival, al conjunt universitari, i ves per on, també ha quedat bloquejada aquesta opció. A mesura que s'acosta el dia del partit, cada cop sembla més difícil trobar ara ja la manera d'entrar-hi. Però hi haurà alternativa a la ciutat. S'està acabant de cuinar de manera conjunta entre el centre d'esports i l'Ajuntament. S'ha de decidir encara l'emplaçament idoni, tenint en compte que l'amfiteatre del Parc Catalunya, com per exemple va passar en el 2011, hi haurà aquest cop concerts, diumenge fins la nit, per exemple, però com ja us avançava Ràdio Sabadell ahir, Olímpia o la plaça de l'Argup són els dos indrets que tenen més números ara com ara. Res decidit en ferm encara, però sembla que pels que no viatgeu a Múrcia tindreu l'opció de seguir el partit conjuntament i de forma massiva amb pantalla gegant a la ciutat.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González, abraçada, per cert, també per la Meritxell Dambrin, que ja ha acabat la seva etapa de pràctiques a la redacció d'esports de Ràdio Sabadell.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
D'entrada, que Xavi Alonso ja ha estat presentat, ho va fer ahir com a nou entrenador del Real Madrid. El de Tolosa ha signat per les pròximes tres temporades fins al 2028 i arriba procedent del Leverkusen. Per cert, Raúl González ha anunciat avui mateix que deixa el Real Madrid. Era l'entrenador del Castilla, del filial, les últimes temporades. En marxa la setzena etapa al Giro d'Itàlia, després del dia de descans, avui jornada de caigudes, de moment 203 quilòmetres sota un aiguat considerable i en final a Sant Valentino. En total, 4 ascensions en el recorregut del dia. I Paula Badosa ha eliminat l'ex número 1 del món, Naomi Osaka, a la primera ronda de Roland Garros, 6-7, i a més remuntant 6-1 i 6-4 per la de Bagú contra la japonesa, que trencat a plorar després en roda de premsa. Demà, segona fase contra la romanesa Elena Ruse per una Badosa que és la cap de sèrie número 10 a París. Sumari de l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem de seguida Rubén Martínez, parlarem i molt d'aquesta pantalla gegant i de com viure l'UCAM Sabadell decisiu. Passarem per Huelva per trobar una altra història curiosa d'arlequinats que seguiran el partit, el comiat del cercle de Joan Carles Riba com a president o el títol de campió d'Espanya de tenis platja del sabadellenc Pol Filella.
La notícia curiosa.
Euskadi i Espanya s'enfrontaran per primera vegada en un torneig internacional femení de pilota basca. Serà el juny a Guernica, corresponent a la Lliga de les Nacions, i els pilotaris podran triar amb quina selecció jugar. De fet, aquest és el duel femení, però, depenent de com avanci el quadre, en el masculí també podria haver-hi un duel entre el País Basc i Espanya.
De quin partit no estarem pendents?
Del Jamaica Trinitat i Tobago, partit amistós que arrenca a 8:45, hora d'aquí.
I a les xarxes socials.
Els 100 partits de l'exarlequinat Marc Fernández amb la samarreta del Nàstic de Tarragona ho anuncia avui el Club Tarragoní amb una publicació a Instagram.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos dels protagonistes, diumenge, un a la prèvia, Juanjo Ciércoles, al Twitch de Ràdio Sabadell, l'altre jugant al Sabadell UCAM, Ton Ripoll fa anys avui, i també l'ara entrenador de voleibol i exjugador a Suïssa, a un fotimer de clubs d'aquí d'Espanya, etc., el sabadellenc Dani Rocamora.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Passat 9 minuts des que han sonat els senyals horaris de la 1 aquí a Ràdio Sabadell en directe l'últim dimarts de la temporada futbolística que no radiofònica, l'últim dimarts que lliurarà el centre d'esports abans de preparar la cita decisiva d'aquest playoff contra UCAM Múrcia. De fet, el conjunt catòlic també té dia lliure avui abans d'encetar els entrenaments al Mallallo i a la Bisoker La Condomina, allà on entrenen habitualment els de Germán Crespo. Sergi Garcés, aquí al meu costat, estudi 2 de Ràdio Sabadell. Com estàs?
Bona tarda.
Avui dia de desconnexió, podríem dir, per la plantilla. Dia que ens portarà a parlar més d'altres històries, com pantalles gegants, etc., i com viure el partit de Múrcia, que no pas de l'estrictament esportiu.
Sí, sí, sí. Un dia, no sé si per poder allò despistar-se gaire, però com a mínim el de més tranquil·litat segur que li queda a la plantilla arlequinada abans de la final de diumenge, perquè a partir de demà, ja a ple rendiment, hauran de començar a preparar aquesta cita del cap de setmana, aquesta final, aquest partit de tornada de l'eliminatòria final d'ascens a Primera Federació. Però avui, com diem, descans pels jugadors de David Movilla, que no per l'actualitat arlequinada, que hi ha diferents fronts oberts, també una mica de vessant esportiva, però al cap i a la fi diferents punts d'interès ara mateix al voltant, això sí, tot relacionat amb aquest enfrontament de diumenge contra l'UCAM.
És la setmana que pot tornar al Sabadell el primer any després de caure-hi a la Primera Federació, d'oblidar-nos de la segona i que hagi estat un pas fugaç, com per exemple sempre que ha caigut a quarta categoria el conjunt arlequinat, per si algú va molt perdut, que m'imagino que no, però l'empat li val al Sabadell a Múrcia diumenge, tot el que sigui perdre, si és per la mínima enviaria el partit a la pròrroga, però després o el Sabadell empata o ho té magre, es quedaria una altra vegada en aquest quart graó del futbol estatal. Avui per això crec que arrenquem amb el tema de la pantalla gegant. Era una petició de tots els arlequinats que es quedaven aquí a la ciutat, que no han trobat la manera d'anar-hi o que no han trobat directament entrades o no s'ho podien permetre o tenien altres històries. Diumenge, Sergi, es podrà seguir el partit des de Sabadell de manera conjunta a través d'una pantalla gegant.
Així és, així és. Tot i que ningú no ho ha assegurat al 100%, sí que podem dir que hi haurà aquesta pantalla gegant. De fet, s'estan acabant de tancar allò, si fos un fitxatge de futbol, diríem allò tan típic dels petits serrells.
Les últimes clàusules.
Correcte. Sobretot en quant a l'organització, perquè recordem, i això sí que ha quedat clar, de fet, des d'ahir que ho venim repetint, que tot i que la gent ha anat recordant que si es va instal·lar pantalla l'any d'Ipurua, que si més recentment amb algun partit de la selecció espanyola també, com per exemple l'Eurocopa de l'any passat, també s'han instal·lat pantalles, hem de recordar que aquestes instal·lacions sempre són finançades econòmicament pagades per entitats privades, per a diners privats, i que en aquest cas l'únic que hi ha és el suport de l'Ajuntament. Doncs bé, de manera conjunta, el Centre d'Esports Sabadell i el propi Ajuntament de Sabadell es troben acabant de tancar, més que les condicions, que segurament per part del club també, la ubicació d'aquesta pantalla, i aquí sí que, com hem anat dient a Ràdio Sabadell al llarg de, també de les últimes 18 hores aproximadament, hi ha dos punts que sembla que tenen avantatges respecte a altres indrets. Per un costat, la plaça de l'Argup, a tocar de l'Eix Macià, per la gent que s'ubica en un dels carrers que puja fins a l'estadi, sortint des del Cort Inglés.
On neix la cascada.
Correcte. I una altra alternativa que ha donat en aquest cas l'Ajuntament, i que he de dir que el club no li acaba de fer gaire el pes, sobretot perquè no deixa de ser un recinte tancat i això podria fer que alguns no s'acabessin de trair allò, a creuar la paret, a creuar la porta en aquest cas, que és les instal·lacions del Complex Olímpia. Per tant, veurem si es fa en un espai obert, com seria la plaça de l'Argup. Altres vegades, doncs, ja històricament, la plaça del Doctor Robert ha estat un escenari, la plaça del Mercat Central ha estat en alguna ocasió també escenari de pantalla gegant.
La Rambla sense pantalla.
La Rambla sense pantalla a l'altura del casal Pere IV.
Sí, amb ràdio. O l'amfiteatre del Parc Catalunya, que aquest ja ho venim explicant des del primer moment, que aquest està utilitzat.
Sí.
Estava reservat des de feia molt de temps.
El que passa que aquest ja va quedar absolutament descartat amb la celebració del Festival de l'Observa. Per tant, aquest, com diem, queda descartat. Però bé, tot neix d'aquesta petició, aquestes preguntes que ahir el grup municipal de Sabadell en Comú Podem va fer arribar al ple, que a més coincidia ahir dilluns, ple municipal, i avui hem reservat la resposta que en aquest cas l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va fer en el moment que se la va instar a donar resposta a què faria la ciutat per tal de poder tenir una pantalla gegant aquest pròxim diumenge.
Aquest cap de setmana estem fent gestions amb el Centre d'Esport Sabadell per poder-ho fer conjuntament amb ells. Com vostè ha dit, sempre intentem donar resposta quan hi ha una final d'aquest tipus. Creiem que no ho hem d'impulsar sols només com a ajuntament, sinó que ja que tenim el club a la ciutat, poder-ho fer doncs, plegats. I per tant, sé que la regidora està en contacte amb la directiva i sé que estan doncs, acabant de parlar on i com i de quina manera, i de tota la brevetat, quan ho hem pactat amb ells, doncs, informarem a la ciutat.
Doncs la resposta de l'alcaldessa, de Marta Farrés, aquesta sol·licitud feta al ple per part del grup municipal de Sabadell en Comú Podem, jo poc em podia imaginar que un tribuna preferent acabaria connectant amb el Saló de Plens de Sant Roc, com va passar ahir.
Cada dilluns és una sorpresa aquest programa i ahir va tocar aquesta. Però bé, en tot cas, com diem, i com ara sentíem, al final és el club el que està acabant de rematar tota la part econòmica d'aquest projecte de pantalla, evidentment, insistim, amb col·laboracions, deia, en tot moment amb l'Ajuntament i, sobretot, la part de l'Ajuntament, en aquest cas encapçalada per la regidora, per la Montse González i per la pròpia alcaldessa, doncs el que té a veure amb l'espai en el qual s'instal·larà aquesta pantalla gegant, des de la qual, com deies ara fa un moment, tots aquells que no puguin anar a Múrcia per una raó o per una altra podran seguir aquesta retransmissió, recordem, amb imatges de Televisió de Catalunya, i si tot va bé, que aquí també està la part en la qual entre Ràdio Sabadell a la feina, a la tasca, si tot va bé, Adri, amb la retransmissió en directe des del Bisoccer La Condomina i en directe allà físicament per tota la gent del Sabadell en joc, doncs de la 94.6 de Ràdio Sabadell.
De fet, en la prèvia del ple, el portaveu de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, ja parlava precisament de Ràdio Sabadell com a referència. Ja ho escoltàvem a través del web de radiosabadell.fm en les retransmissions del Centre d'Esports i, per tant, està acabant de cuinar-se, però sembla que tot acabarà encaixant aquestes peces perquè es pugui veure en directe a través d'una pantalla gegant a la ciutat aquest UCAM Murcia Centre d'Esport Sabadell amb la retransmissió del Sabadell en joc de l'últim de la temporada, el que ha de ser el de l'ascens. No sé què et diu el nas i no sé com està això a nivell burocràtic de quan més o menys es podria confirmar l'emplaçament. Ara que tenim més o menys coll avall, que sí que hi haurà pantalla, per acabar de dibuixar un lloc o un altre, si serà la plaça de l'Argup finalment o no, en qüestió d'hores, barra dies com a molt, perquè clar, tampoc hi ha molt marge.
No hi ha gaire marge. El que sí que em diu el nas, no tant la informació, és que ara mateix el principal debat existeix al voltant de si quedarà petit en l'espai o no. És a dir, el principal enemic que té, que se m'entengui, la ubicació de la plaça de l'Argup, és perquè hi ha por que quedi massa petit per la resposta que pugui haver-hi d'aficionats que s'apropin fins allà. Recordem que és un espai, un recinte que acaba quedant tancat entre el parc, la cascada, com dius, i el carrer,
gespa,
que era ja una zona recollideta, però al mateix temps amb unes limitacions espaials. I aquí està ara mateix el principal debat, per això que una alternativa era la ciutat esportiva d'Olímpia, el complex d'Olímpia, on els camps són molt més grans. Aquí el club no acaba de veure des d'aquest sentit que et deia, que és un espai tancat i al mateix temps que pot quedar fins i tot un punt fred si no hi va molta gent. Per tant, és aquell equilibri entre que hi càpiga tothom, però que doni la sensació de que hi ha molta gent que s'ha apropat, que s'ha reunit, que segur que sí, per veure aquest partit de manera conjunta.
Després està, si acaba bé la festa, el tema de les celebracions, perquè recordem que l'última vegada va haver-hi fins i tot estirada d'orelles del ministre en aquell moment, recordem, època de restriccions per la Covid, però precisament la gent, després d'ascendir a Marbella, va sortir al carrer a celebrar-ho allà mateix, a tocar de la plaça de l'Argup, a l'Eix Macià, a la zona del llac, fins i tot a la plaça Catalunya. Per tant, Sergi, si hi ha festeig, si s'acaba consumant l'ascens i si es repeteix la zona de celebració, seria allà a tocar, també.
Jo continuo pensant, i avui ho parlàvem amb gent que està darrere d'aquesta instal·lació, que la plaça de l'Argup em sembla l'espai idoni, però... Veurem. En tot cas, com dius, quedaria tot recollit en un mateix, en un mateix punt neuràlgic de la ciutat. Per tant, veurem en tot cas, però sí, estic d'acord amb tu que això entre avui i demà segurament ha de quedar enllestit per tot el que té a veure amb la infraestructura i amb la instal·lació de la pròpia pantalla.
Anem amb el partit, anem amb Rubén?
Som-hi.
Hotel Suís.
Perquè li estem donant moltes voltes aquí a la logística, a la part més social, a com viurà Sabadell aquest partit des de la distància a Múrcia, però al final no podem oblidar que la veritable importància és el que passi diumenge a la gespa del Bisòquer La Condomina, tornada de la final després del 2-1 de diumenge passat aquí i a l'espera de saber i de veure també quina versió del Sabadell trobarem allà. Lluny d'especular amb el resultat, toca, Sergi, repetir les sensacions d'aquest diumenge.
Sí, sobretot això, eh? Més enllà de si s'aconsegueix guanyar, que ja estaria bé, tot i que l'empat, com deies ara fa una estona, ja li va bé també, és suficient aquesta vegada. El que està clar és que el millor que ens va quedar del partit de diumenge passat és aquesta sensació de que el Sabadell va saber afrontar la cita com tocava, la bona versió que vam veure de l'equip de David Movilla, i sobretot pensant que diumenge, això ja és gairebé més una opinió que una informació, lluny d'especular amb el resultat i lluny d'especular amb el minutatge del partit, estaria bé anar-hi pel partit. Ho va fer l'equip a Paterna en l'últim partit de Lliga, ho va fer l'equip la setmana passada a Ipurua en la tornada de la primera eliminatòria. Estaria bé, i fins i tot seria convenient que el Sabadell sortís en aquest sentit. Perquè és que el partit de l'altre dia va gairebé sortir rodó des del primer moment, i en aquest sentit, avui que sentirem a Rubén Martínez, un dels artífacs de la victòria i a més un dels protagonistes d'aquesta temporada del Centre d'Esports Sabadell, tenint aquest punt de satisfacció, gairebé en la mateixa línia que ahir sentíem a David Movilla. Per aquest deute que notava, que sentia la plantilla, que tenia amb l'afició i que per fi es va poder saldar diumenge passat.
Creo que el partido, el inicio ha sido muy, muy bueno. Teníamos una asignatura pendiente que era, lo sabíamos, que cuando había pues una afluencia de público grande quizá no habíamos estado a la altura durante los 90 minutos, hoy lo hemos estado, y nos vamos contentos.
Satisfacció i fins i tot en un partit que ara ja ha passat, no sé si ha prescrit o no, veurem diumenge si ens hem de recordar gaire o no, però que podia haver estat encara molt millor. Ho dic perquè aquest inici del Sabadell amb els dos gols matiners, primer de Rubén i després de Miguelete, encara es podria haver arrodonit una miqueta més si de Santi Esteban Adame hagués tingut a bé veure el que gairebé va veure tothom menys ell, que és el penal que van cometre sobre Miguelete.
El meu principal patiment és: veuràs tu que ens en recordarem d'aquest penal.
Doncs esperem que no. Penal claríssim, deia Rubén, que el va veure ell al final del partit repetit, que no tenia cap mena de dubte. Això sí, el menorquí no va voler passar per alt la possibilitat de polèmiques.
Te podría decir que no he visto las imágenes o cualquier cosa, pero las he visto. En el descanso no lo había podido ver, pero cuando una vez ha acabado el partido las he visto y es un penalti claro. Evidentemente, los árbitros tienen un papel difícil, pero Miguel le gana la posición y ya está. Pero bueno, no, sin polémicas. O sea, al final ellos juegan un papel que es difícil, no tienen la ayuda del VAR y bueno, pues no lo habrá considerado y ya está.
Les dues versions, Sergi, d'una mateixa història, les dues maneres de fer tan diferents. Un Movilla que defuig directament, de dir, mira, jo no vull entrar a polèmiques, que tingui bon viatge, ja està. I li repreguntes que no entraré, que tingui bon viatge, ja està. Que no vull que em sancionin, ja està. I en canvi, ostres, m'ha semblat molt elegant. Bé, hi ha una tercera manera de fer que no ho ha fet ningú al Centre d'Esports, que seria anar al fang directament i caure en el punt polèmic, que no ho estic demanant, eh? Però en el cas de Rubén m'ha semblat com una resposta molt elegant, no? Jo l'he vist, per mi és un penal clamorós, què hi farem, tu? S'ha equivocat.
Sí, sí, s'ha equivocat i és evident que va ser una jugada que podia, o que segur que hagués marcat encara més el desenllaç de l'enfrontament. No sabem en quina direcció, però home, un 3-0 en cas de que s'hagués transformat aquest penal a mitja hora deixava prou ben encarrilat una eliminatòria que el Sabadell ara, insistim, la té de cara per allò de que fins i tot li valdrà un empat en el partit, però hem de recordar que l'UCAM en té prou amb guanyar. Guanyar, per la mínima, suficient com perquè l'eliminatòria, si arriba així després de la pròrroga corresponent, fos favorable al conjunt universitari. En aquest sentit, el Sabadell el que es prepara és, com dèiem, a partir de demà per aquesta final de diumenge, sabadors de que la primera part de la feina ja la tenen aconseguida, però que ara queda la realment important. I per davant de tot, amb la il·lusió d'aquest objectiu, que es van fixar des del principi de temporada i que no és un altre que el de tornar ràpidament a la primera federació.
Creo que la primera parte hemos hecho un desgaste muy, muy grande. No podemos olvidar el rival que tenemos y teníamos delante, que es un UCAM, que prácticamente ha ido toda la temporada líder en su grupo. Y hemos sido capaces de, en 20 minutos o en 30, ponernos 2-0 e incluso pues, un posible penalti que ha habido. Por tanto, mucho mérito del equipo, de la afición y a seguir que vamos a Murcia pues, a conseguir el reto y el objetivo que tenemos todos.
La sensació és curiosa, per això, Sergi. Veníem tota la setmana comentant, lluant, elogiant a l'equip murcià, un equip sòlid al darrere, un equip més fet, més madur que l'Iberber, que estava pensat com el Sabadell per pujar directament. I és que el Sabadell se'l va cruspir directament en qüestió de 20 minuts, 25. Tant de bo m'equivoqui, però és impossible que el Bisóquer la condomina, el partit arrenqui com va començar aquí.
Difícil. No sé si impossible, però complicat, perquè és que la veritat que el Sabadell va sortir molt més endollat i, a més, amb un punt d'efectivitat que gairebé diríem que de les 3-4 primeres arribades n'havia tingut dos gols i encara li van allò pispar un penal claríssim. Amb aquesta sensació potser ens vam quedar tots, com dèiem, que la gent anava dient diumenge, aquestes cares que sembla que s'hagi perdut quan s'ha guanyat. I és que la sensació era que el resultat podria haver estat tan bo, que hauria d'haver estat fins i tot millor, que el punt aquell una mica de descensís sí que va ser difícil de treure'l. I això que, com dèiem, que el Sabadell ha agafat aquest punt d'avantatge on un empat en el partit, seria suficient. Malgrat tot, el vestidor ho té claríssim, diu Rubén, que arriba l'hora de la veritat, que arriba el partit de veritat i que ara ja només tenen una cosa en ment, rematar la feina amb l'ascens.
No podemos olvidar que estamos en una final de playoff, por tanto un resultado positivo aquí en casa, que no estemos del todo contentos con ese resultado, dice mucho del partido que ha hecho el equipo durante los 90 minutos y bueno, a descansar, nos viene lo más importante y por supuesto pues contentos del partido que hemos hecho, pero a partir de mañana a pensar en cómo volver a llevarnos un resultado positivo de Murcia.
Doncs a partir de demà, que serà el dia de tornada a la feina dels homes de David Movilla, començarem a parlar ja d'alternatives, com ho van fer ahir, per exemple, aquí a l'Hotel Suís, per suplir a Bakayoko, per suplir a Ostrell, els dos homes que van jugar de nou en el partit d'anada contra UCAM Murcia. Per cert, Sergi, en aquest capítol, i de fet afegiria un altre nom, en el de Tico Iniesta, que estava així de si arribava o no a la última eliminatòria del playoff. Tenim alguna novetat? O...
No. No, que continua treballant al marge, però bé, en tot cas, demà sortirem de dubtes, perquè demà, amb aquesta tornada a la feina, acabarem de veure, sobretot, com estava Bakayoko, que, insistim, ho té pràcticament impossible per tornar després de l'ensurt. I ho dèiem ahir, Adri, informàvem ahir, no tan greu com va semblar en un primer moment, sembla que ha quedat només amb el cop, però un cop dolorós a la zona del genoll, i en el cas de Tico Iniesta, com diem, demà sortirem de dubtes de si podrà ser o no de la partida, o com a mínim podrà entrar en convocatòria per allò que viatjarà tothom. Ja ens han dit des del Sabadell que David Movilla s'endurà tots els futbolistes, tant els disponibles com no, i que allà farà la convocatòria finalment de 18, però veurem en tot cas com es troben aquests jugadors que estan tocats, que són dubtes, més enllà d'Ostrell, que aquest sí que és segur que és baixa per culpa de la sanció.
I el que dèiem, en començar ho hem comentat, el tema del desplaçament, el tema de com se les han pescat l'afició arlequinada per poder entrar al Bisóquer la condomina, Jo crec que un no com a tal no ha arribat a haver-hi, de no hi haurà més entrades.
Però... Silenci.
Sí, correcte. O sigui, passen els dies i res, ja t'ho trobaràs, ja ens ho farem. Jo crec que és evident que és la política que seguirà l'equip murcià fins a última hora. No sé, o sigui, al final era anar trobant l'escletxa, primer, quan van obrir tot el camp sense sectoritzar, comprant les entrades online. Després hi ha gent que s'ha fet sòcia directament d'Au Camp Murcia per entrar amb aquestes invitacions a 10 euros que hi havia, dues a 10 euros, que gairebé et sortia a compte. Jo crec que ara ja, Sergi, l'enginy ha de ser majúscul per poder entrar ara ja, eh?
Sí, perquè a més Au Camp ha bloquejat el tema de poder-se continuar fent socis, han frenat, per si de cas algú més s'animava, ja no pots fer soci d'Au Camp des d'ahir a la tarda, i per tant ja queden poques opcions per la picaresca, no? per allò d'intentar trobar una escletxa. En tot cas, el que sí que és segur és que hi haurà gent del Sabadell. Avui el tema dels autocars no el podem actualitzar respecte al que ja informa Madrid, perquè l'oficina està tancada aquest matí, fins aquesta tarda.
No se n'han venut més.
Correcte, no es tornaran a posar a la venda en aquest cas els seients de l'autocar, i sobretot, el que és segur és que els jugadors ho han vist, ho han notat al llarg de tota la temporada, tindran aquest suport dels que hi vagin, i segur que serà com a Ipurua. En tot cas, el que feia Rubén Martínez, i amb aquesta rematarem avui l'aportació del maonès, aquest punt d'agraïment a la gent, començant pels que van venir diumenge a l'estadi, que van ser importants, i també pels que vindran diumenge que ve a Múrcia per veure el partit en directe des del Bisoccer La Condomina.
Quiero dar las gracias a la afición. Creo que el jueves... No lo exigía, lo pedía, o no era nadie para pedirlo, pero creo que nos venía bien, y hoy creo que han jugado un papel muy importante, por lo tanto también darle las gracias.
Gairebé dos quarts de dues, ara torno amb tu, Sergi. La setmana passada us parlàvem del Benito González, d'un salmantí que va fer en cotxe més de 1.600 quilòmetres en un dia i mig per ser a la nova Creu Alta en el partit d'anada de la final contra l'Au Camp. Aquesta setmana us portem més mostres d'aquesta bogeria arlequinada amb tres casos ben curiosos. El primer ens porta fins al sud. A Huelva tenim el Mo Infante, un aficionat que es va fer del centre d'esports durant la dècada que va viure aquí a la ciutat, a les cases del Garcia. Des de 2018 viu a Huelva i el seu fill, podríem dir que no ha pogut mamar aquest sentiment arlequinat, o si més no, ho ha hagut de fer a distància. Doncs bé, només saber-se que l'Au Camp seria el rival, quan es van començar a vendre aquestes entrades online que dèiem ara, ja en va comprar per si de cas, pel partit de tornada, sense saber què passaria a la nova Creu Alta, però per sèrie, a la Condomina i amb el seu fill. No són els 1.600 de Salamanca, Sabadell i tornar, però tampoc és la distància d'aquí a Múrcia, sinó una mica més. En total, 1.262 quilòmetres faran pare i fill de Huelva a Múrcia per descobrir el que és ser del Sabadell. Hola, Moi, què tal? Com estàs? Com va la vida per Huelva?
Hola, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué alegría escucharte, Adrián.
Aquí fent prèvia d'una final de playoff, ves per on. ¿Fa quant que no veus tu en directe un partit del Sabadell?
Pues el último partido lo vi en Sevilla, contra el Sevilla Atlético o Sabadell. Es el último que he visto. Y en la nova Creu Alta, pues me parece que fue, pues ni me acuerdo ya, imagínate.
De fet, recordo.
Ya hace tiempo.
Recordo, aquell partit va ser el 0-0 de la jornada 1 i crec que venies amb la samarreta del Sabadell, però amb puerta a l'esquena.
Eso siempre, siempre. O sea, ese es mi talismán. A ver, esta vez no me la voy a llevar a Murcia. pero yo creo que no hace falta. Vamos a ascender seguro.
Tant de bo que sí. Tu igualment, tot i no poder anar als partits, el vas seguint des de la distància al Sabadell.
Sí, tengo aquí un grupo sobre todo de WhatsApp, no tanto visualmente, pero ya tengo un buen grupo de WhatsApp de gente arlequinada que me tiene al tanto de todo. Y entre uno de ellos es vuestro compañero Benet. Así que lo tengo, estoy bien informado.
No sé jo, si t'informa Roger Benet, no sé si estàs molt ben informat, però vaja, al dia estàs. El teu fill, a tot això, quants anys té?
Pues ahora tiene 10 añitos, ahora hace en junio los 11.
O sigui, va marxar de Sabadell amb 3?
Pues sí, 3, no llegaba a los 4 todavía, exacto, sí, sí.
I si li preguntem de quin equip és, ell què respon?
No te voy a mentir, ha salido un poquito culé. ¿Vale? pero sí que es verdad que es muy, muy, tiene muchísima curiosidad por el Sabadell. Y todo el mundo que lo conoce y tal le pregunta por el Sabadell y él es como decir, no, no, que yo también soy del Sabadell.
¿Él va a dejar aquí para eso o no?
Sí, él es de Sabadell. Los dos, mis dos hijos son de allí. A uno, el mayor pasa del fútbol totalmente, y este pequeño le encanta, vamos, un aficionado estupendo, y siempre tiene muchísima curiosidad, me pregunta siempre por el Sabadell, porque se ven fotos tocando el bombo, yendo conmigo a los partidos, tal, y él es como la curiosidad esa de decir, ostras, yo es que, quiera o no quiera, soy del Sabadell, ¿sabes? Y eso a él le llama muchísimo la atención, entonces siempre le prometí ir a un partido. Y qué mejor manera de llevarlo que llevarlo a lo grande.
El dia de l'ascens, no? Sí, sí, sí. Si es dona. I com van això de decidir fer els 631 quilòmetres? Et vaig preguntar l'altre dia, quants quilòmetres hi ha? Diu, mira, des de la porta de casa he calculat 631 sí. fins a la vella condomina. Com ho vas decidir?
Pues mira, ya me quedé con la espinita de ir a Eibar, porque me cogió trabajando en Madrid y estuve a punto de coger, bueno, iba a coger un coche para ir hasta allí o iba a alquilar un coche, pero ¿qué pasa? Salí a las 8:30 de trabajar y no me daba tiempo, era imposible. Entonces pues digo, bueno, pues entonces sí o sí, al próximo, yo la verdad, te voy a ser sincero, quería Talavera porque me coge como un poquito mejor, pero cuando vi UCAM Murcia, vi que vosotros lo compartisteis lo del tema de entradas, Radio Sabadell, y vamos, me tiré, es que ni me lo pensé. Luego ya la hablé con la mujer, me llevé la bronca y tal, porque claro, luego al día siguiente el niño tiene cole, entonces pues, en fin, sarna con gusto no pica, como
però,
yo digo.
Però a veure, ¿aniràs i tornaràs al mateix dia?
Sí, bueno, para ir estoy intentando hacer una ruta con el niño, dormir en Almería y de Almería ya tirar el día siguiente a Murcia. Pero para volver, sí, para volver del tirón. De hecho, a las 9 de la mañana tenemos que estar en el colegio sí o sí, porque aparte tenemos un campeonato de baloncesto y yo soy el entrenador, así que tengo que estar sí o sí.
O sigui, 12 hores abans d'entrar a l'escola, tu estaràs sortint de la condomina amb
630... No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer.
Hi ha temps i serà dormint poc, això segur, però vaja.
Eso seguro.
Clar, he estat mirant, a Talavera teníeu 4 hores i mitja de camí, fins i tot si hagués passat l'Antoniano a l'Ebrija eren 2 horetes, t'hagués facilitat
también,
molt, el tema.
Sí, sí, també, però bueno, es lo que hay. Esto no iba a ser fácil, Adrián. Esto tiene que ser difícil, sí o sí. O sea, que venga, pues a la otra punta. Pues me voy a la otra punta, no pasa nada. Si es que, ya te digo, yo no he nacido arlequinado, pero moriré seguro. Y ya te digo, me quedé con la gana de Eibar y me quedé la otra vez en el 2020 con la gana de poder, porque como en el COVID no podíamos ir a Marbella, pues ¿qué hice? Me fui también a Sabadell a ver un partido que me lo fui a ver con los amigos en la tele. O sea, es que ya te digo, pero tengo...
El dia del Barça B vas venir de Huelva a Sabadell per veure'l per la tele.
Sí, tío, es que... sí, no me lo expliques, pero lo hice, vamos. Quique Serribañé, lo vi con Rubén, con un montón de gente de Sofía de Sabadell. Lo vimos en casa de un amigo. Y como teníamos mono, digo, vea, Marbella, ¿para qué voy a ir? Para estar en la puerta, digo, pues me voy para Sabadell. Y lo vi con ellos. Y así que este no me lo podía perder, macho. Este acceso tengo que vivirlo.
Déu-n'hi-do. Mira, et diré una cosa. Hi ha jugadors, que a més la majoria són nous d'aquesta temporada, i que feien una lectura molt similar a la que feies tu ara el diumenge quan va acabar el partit. Després d'acabar tots amb aquest regús agradols de dir, ostres, que ho hem tingut per matar-ho gairebé avui i no ho hem fet, i deien, és que som el Sabadell, haurà de ser per la via difícil, haurà de ser patint, però vaja, tu no sé com veus l'eliminatòria.
Pues, a ver, la veo complicada porque la verdad que esto no iba a ser fácil. Encima nos ha tocado el UCAM, que bueno, yo la verdad que veo un equipo bastante completo. Sí que es verdad que a mí me decepcionó mucho el partido de la Nova Creualta, me esperaba algo más, no sé, algo más peligroso, por llamarlo así. Pero la verdad es que el Sabadell tuvo las ideas muy claras desde un inicio. También es verdad que el árbitro no le interesaba que nos pusiéramos con un 3-0 porque se acababa la eliminatoria y la verdad es que no sé, un poquito decepcionante. Espero que siga la decepción y que allí pues ganemos. También es verdad que vamos con un 2-1, así no nos relajamos tanto y vamos a por el partido y vamos a intentar no empatar, sino intentarles ganar también para que no haya ningún susto luego, ¿sabes?
Doncs no és mala mentalitat, sí senyor. La última, Moi, t'has imaginat aquesta setmana o des que vas comprar les entrades molts cops què pot passar i com ho pot viure el teu fill? O sigui, tant si es puja com si acabem tots amb una gran decepció, aquell moment serà segur inoblidable i segur que en aquests dies previs t'has imaginat, no? Has projectat a què passarà a Múrcia a les 9 de la nit quan acabi el partit.
En mi cabeza solo cabe ascender. O sea, no me he planteado la segunda opción. No me la he planteado. ¿Qué pasa eso? Pues bueno, yo el tema del Sabadell a mi hijo intento transmitírselo como unos valores de esfuerzo, de sacrificio, de que las cosas no son fáciles en la vida y que por eso somos del Sabadell, ¿no? Porque realmente, bueno, si no llegamos a ascender, pues que por eso no somos de, bueno, no somos del Madrid ni del Barça, ¿vale? Él es un poquito culé, pero le quiero transmitir esa sensación de decir, oye, esto es el Sabadell, tío, que hay fútbol y este fútbol de verdad, no el de siempre ganar. Ellos pueden vivir Champions, pueden vivir lo que quiera, pero estos momentos de ascender y de tú y yo ahí en el campo, viviendo algo que es significativo, que para otro club es, dice, hostia, que va a subir a la primera red, pero es que para nosotros eso es un tesoro, ¿sabes? No sé, es como vivir el fútbol de otra manera, y el Sabadell es lo que me transmite a mí, ¿no? Y lo que yo quiero transmitir a mis hijos.
Doncs, Moi, que ho has dit a la perfecció, ho has resumit de nassos, i és evident que ningú cree que aquestes alçades de pel·lícula s'ha fet del Sabadell per les victòries arlequinades, perquè tampoc és que en tinguem gaires. Per tant, segur que si la gent s'enganxa al sentiment arlequinat no és perquè guanyem molt. Disfruta-ho molt, vigila la carretera, ens veiem per Múrcia, i tant de bo que el viatge de tornada, pensant en l'entrenament de l'endemà, el bàsquet allà a Huelva, etc., sigui amb un somriure, amb son, però amb un somriure d'orella a orella i amb una dolça ressaca. Cuida't molt, amic, una abraçada.
Un abrazo a todos, un saludo.
Sergi, impressionant.
Sí, 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 sempre hi ha històries, però clar, quan són de gent coneguda, de gent a la que aprecies, encara sorprèn més. No sé si m'ha sorprès més el fet de que tenint Marbella al costat de casa, com aquell qui diu, decidís venir a Sabadell o els quilòmetres que haurà de fotre de tornada, espero que amb un somriure, per estar a les 9 del matí del dilluns amb el seu fill i amb aquest campionat o torneig de bàsquet.
Clar, al final és un sabadellenc, el seu fill, però amb 3 anys va marxar i no ha viscut des d'aquí el que significa ser del centre d'esports, però des de la distància a més de 1.000 quilòmetres des de Huelva, un arlequinat més que està empenyent per aconseguir aquest ascens. Sergi, t'he portat un altre bonus track avui de l'afició.
Digues.
Tu diries, per exemple, que aquest any hi ha hagut més o menys públic a la nova Creu Alta respecte als anteriors?
Ah, és que clar, aquest any hi ha hagut dies de molt bones entrades. Pues possiblement més que la temporada passada, per exemple.
Doncs no, però per poc.
Ai.
Estem així, així. El que sí que és segur, clar, és que el Sabadell Ucam de l'altre dia, passi el que passi, ja és l'últim de la temporada a la nova Creu Alta, i per tant és un bon moment per analitzar les xifres d'assistència amb aquesta juguesca que li feia ara el Sergi a l'estadi, ja no només d'aquesta temporada, sinó que ho hem comparat amb les últimes campanyes. S'ha notat el descens de categoria a nivell social, en positiu o en negatiu, per allò de tenir més aficionats visitants que tenen els desplaçaments més curts, o per allò d'estar un nivell més avall i, per tant, pitjor futbol? Doncs és un informe, respon a aquesta pregunta, el Pere Gallifa.
Amb quasi 9.300 seguidors que diumenge van acudir a la nova Creu Alta, la mitjana de la temporada ha pujat fins als 4.142 persones per partit. És la segona campanya consecutiva amb més de 4 milers d'aficionats per enfrontament. És veritat que hem tingut entrades fluixotes, com els dies de l'Alzira, l'Ibiza, el Torrent o l'Andratx, per sota dels 3.000, però també hem viscut algunes de les millors assistències dels últims anys, gairebé 7.000 contra el Sant Andreu i per sobre dels 9.000 en el derbi contra el Terrassa o aquest últim duel de play-off davant l'UCAM.
I sentirem la tornada de l'himne, Pau i Turi, en el moment que arribi i al camp de l'estadi. Som-hi!
Sí, avui s'ha escoltat, vaja, collonut,
doncs
eh?
Som-hi! Això és el temple, això és la nova Creu Alta, això és l'anada de la final del play-off.
Si comparem la xifra amb la temporada passada, és realment molt similar, 4.142 enguany, 4.230 l'any passat. Això només comptant els partits de Lliga. Si li sumem els de l'Espanyol de Copa Catalunya, encara s'aproximaria més. Només hi hauria 29 persones de diferència en la mitjana per partit, quasi, quasi clavat. El curs anterior no va haver-hi cap partit amb una assistència tan alta com les d'enguany, però la mitjana sí que va ser més elevada i van haver-hi dies de força públic, com els més de 7.500 contra el Nàstic, 6.700 davant del Depor o 5.800 al Sabadell Pontferradina. Si sumem el total d'entrades dels dos cursos, en els últims 38 partits de Lliga han acudit gairebé 160.000 arlequinats a les graderies de la nova Creu Alta. Acabem l'informe comparant aquestes dues temporades seguides per sobre dels 4.000 de mitjana amb les dues anteriors, és a dir, des que el públic va poder tornar als estadis un cop superades les restriccions per la pandèmia. El primer any a Primera Federació va haver-hi una entrada rècord els últims anys. 10.504 espectadors van anar a l'última jornada contra l'Algeciras, però tot i aquest pic, la mitjana d'aquell curs és de poc més de 3.700 aficionats. I el següent, la campanya 2022-2023, és la més fluixa pel que fa a l'afluència de públic a les graderies creualtenques. Parlem de l'any de la permanència contra la Nucía amb Miqui Lladó a la banqueta arlequinada. Aquella temporada, 3.395 arlequinats van donar-se cita de mitjana a l'estadi. Per tant, és paradigmàtic, però el Sabadell ha crescut en massa social i en suport a l'estadi malgrat tot el que ha viscut a nivell esportiu recentment. És a dir, un descens de categoria i passar-se mitja temporada lluny de la part alta al quart graó del futbol estatal.
I això, Sergi, a Primera o Segona Federació?
Sí, sí.
Ara imagina't més amunt.
Bé, no sempre és matemàtic, però home, se li suposa que diria aquell que hauria de ser així. Tant de bo, ho haurem de comprovar.
Què portes, 20 temporades fent el Sabadell, més o menys, aproximadament?
Jo?
Sí.
Aquesta és la 25.
La 25, imagina't. He fet curt. 4.000 de mitjana.
Sí, sí, sí.
2 anys seguits, les èpoques de segona i no sempre, com dius tu. I que el pitjor registre de la pandèmia cap aquí sigui, insisteixo, de mitjana, uns 3.400, és que et converteix en un club amb solera. Ja no només amb història, que això és indubtable, però hi ha clubs amb història que després no arrosseguen gent
sí,
a l'estadi.
Sí, està clar. I sobretot el que es nota és que hi ha aquesta massa fidel, passi el que passi, com dius tu, sigui la categoria que sigui, i afegiria, evidentment, depenent de les distàncies que hi ha, amb més o menys mesura, però també fora de casa. Sempre acabes trobant algun arlequinat, ja sigui perquè s'ha desplaçat des d'aquí o perquè, com ara sentíem el Moll i tants altres, i el Benito i companyia, i gent que viu repartida i que va veient el Sabadell.
M'has fet venir un flash de la meva infantesa, Manos a la obra, Benito i companyia.
Sí, sí.
O sigui, quins referents que acabo de tenir ara. Rematem-ho, va, sisplau. Demà tornem als entrenaments, a la nova Creu Alta, en la setmana decisiva, ja.
Sí, i amb roda de premsa del capità del Sabadell, Sergio Cortés, ja ho dèiem el diumenge que seria així, la seguirem en directe aquí a l'hotel, i pensant en diumenge, per aquells que van un pèl despistats, és a les 7 del vespre, diumenge la cita al Bisòquer la condomina, Ràdio Sabadell en directe, i a més, de manera presencial, si tot va bé, des d'on estigui ubicada aquesta pantalla de la qual parlàvem ara fa una estona, a 6:45 ens posarem en marxa els d'aquesta casa.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
6:45, el Toni González des del control de so ens ven 4 coses, publicitat, i tornem parlant, entre altres coses, del Cercle Sabadellès.
Atenció, Sabadell. Pedro Capó, un dels grans noms de la música llatina, arriba a Sabadell des de Puerto Rico. El guanyador de 3 Grammys llatins actuarà en el seu únic concert a Espanya aquest any. Dijous 13 de juny, al Parc Catalunya. Prepara't per cantar, ballar i vibrar amb èxits com Calma i molts més. Entrades a la venda a la web oficial del club csabadellfc.com. No et quedis fora d'una nit inoblidable. Un concert organitzat pel Centre d'Esports Sabadell amb la col·laboració del Festival Observa. Ràdio Sabadell, emissora oficial.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Descobreix el nou Volvo EX30, el SUV 100% elèctric més compacte i sostenible. Fins a 476 quilòmetres d'autonomia. Pantalla central amb Google i Apple CarPlay sense fils. Seguretat d'avantguarda. Des de 28.400 euros. A Turismes Vallès, Rambla Ibèria 201, Sabadell. Volvo EX30. Petit en mida. Gegant en innovació.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, obrim bloc poliesportiu aquí a l'Hotel Suís, dimarts, dia 27 de maig. El Cercle Sabadellès tindrà nou president d'aquí a pocs dies. L'actual màxim mandatari, Joan Carles Riba, no es presentarà a la reelecció després de 4 anys en el càrrec. Hola, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adrià Arroyo.
Demà és quan s'obre el procés de presentació de candidatures i estem pendents de si n'hi haurà més d'una per saber si hi ha eleccions o no.
Sí. Com dius, tot dependrà de si n'hi ha una o més. Una sí que està garantida segur i és la de la Junta sortint o bona part d'ella sense, com deies, la figura de Riba i, per tant, estem parlant de què seria aquesta formació continuista. Per Riba, aquest fet dona estabilitat al club.
Pot haver donat una tranquil·litat al soci dient, bueno, Carlos no hi és, m'ha agradat o no, com ho ha fet... Però, bueno, si hi ha no continuïtat, perquè segurament hi ha 5 persones de la Junta meva que seguiran, ja ens va bé. Això és una lectura. L'altra lectura seria dir, ostres, el club va bé, és el moment de posar-s'hi. Eh? Però la gent sap que el club va bé, però perquè hem reconduït que anirà més bé. M'explico? Però ara l'agafes al club, encara l'agafes amb un deute de 2 milions d'euros, la gent es presenta si el club va molt bé, llavors volen estar. Però si el club va bé, però encara queda feina per remar, que és la sensació que tinc, la meva intuïció és que no es presentarà ningú més que aquesta candidatura.
Doncs aquí queda, Adri, el pronòstic de Riba, que també és cert que ha dit que sí, eleccions, que genial, però que és una arma a doble fil en el sentit que ha enfrontat dos o més grups dins del club si no respectessin una sèrie de normes de convivència bàsiques podria anar en contra dels interessos del Cercle.
L'entrevista completa que ha mantingut el Sergi Garcés amb l'encara president del Cercle la podreu escoltar demà de forma íntegra al Fils de Ciutat, al migdia. En aquesta conversa, Parc, Riba també explica els motius que el fan plegar.
Sí, i és tan senzill com que té 67 anys, que laboralment és a punt de jubilar-se i, en general, vol prendre's la vida amb més calma.
Penso que el millor pel club aquests mesos no és que marxi jo, segurament si en quedés també seguirem fent bona feina, però hi ha un element clau per voler seguir, que és que ha de fer molta il·lusió seguir. I jo, com que no busco poder, si hi ha el meu ego, gràcies a Déu, el tinc ben gestionat, crec que ara em falta il·lusió suficient per estar 4 anys més. Potser un any o 2 anys hagués dit, va, però 4 anys em fa una muntanya i, bueno, em planta una edat que ja no em fa tanta il·lusió. I penso que si ve algú, segur que farà coses diferents i, per tant, que només desitjo que faci coses tan o millor que les que he fet jo.
Doncs així de clar i sincer ha estat Riba, que, per cert, han estat uns últims mesos, últimes setmanes, una mica convulsos al Cercle. Hi ha hagut una pujada de les quotes que des de la Junta han considerat que era absolutament necessari imposar-ho i que hi havia, de fet, uns preus i unes polítiques que no es corresponien amb la realitat, però aquesta mesura és cert també que va provocar veus discordants i va haver una assemblea bastant tensa i en aquest sentit Riba reconeix que no van afrontar aquesta qüestió de la forma més adient.
Això és impopular, 200%. I en aquesta assemblea portàvem molt preparat nosaltres, però es va començar el ronron a WhatsApps, dient, ens volen posar les quotes, ens volen fer pagar gent que no sé què, els senyors, per exemple, que arribava a 50 anys no pagaven res, tots els clubs s'havien reconduït, nosaltres no ho havíem fet, tota una sèrie de coses que vaig voler abarcar massa de cop totes, ho vam voler. I llavors aquí jo crec que és on ens vam equivocar. Va ser una assemblea que ens va desbordar, vam ser ambiciosos en quant a abordar moltes coses, i només aquella va ser molt desagradable. Va ser desagradable perquè la gent, bueno, pues tirava en bala i crec que injustament. Vaig passar-ho malament.
Ho va passar malament, diu Riba, i l'assemblea d'Adri va ser tan desagradable com deia el mateix encara president del Cercle i tensa que es va haver d'expulsar un parell de socis d'aquesta assemblea. En tot cas, al final es va acabar aprovant aquesta pujada de les quotes per votació i Riba diu que se'n va convençut de tota la gestió feta. Diu constantment en l'entrevista allò de amb molts encerts i alguns errors, però amb la tranquil·litat assegura d'haver treballat de valent pel club. I entre les coses que li han quedat per fer, diu Riba, millores en les mateixes instal·lacions.
Havia pensat també invertir més en temes d'instal·lacions que no he pogut fer perquè un cop dins ens vam trobar que hi havia tota una mancança de coses històriques. S'havia parxejat molt i això no es critica a ningú. Simplement el tema econòmic ha estat molt present al club i s'ha anat fent el que s'ha pogut. No? Però he tingut que prendre decisions com treure l'uralita del sostre, com posar plaques solars, com canviar totes les maquinàries, tots els motors de les màquines de les piscines perquè siguin sostenibles, posar totes les llums LEDs, que això l'anterior junta ja va començar-ho. O sigui, he tingut que prendre decisions que costen molts calés i que m'ha limitat a l'il·lusió que tenia jo de fer, per exemple, una pista més de tenis, que hi ha una opció que espero que potser la propera junta pugui fer-ho o no, serà la seva decisió, fer un parell de pistes més de pàdel.
Doncs avui un tastet d'aquesta entrevista amb Joan Carles Riba, demà íntegra al Fils de Ciutat i a radiosabadell.fm. Sergi Parc, una més, em deies, de l'encara president?
Sí, et porto una última. L'escoltàvem ara dient allò que m'ha quedat per fer, que m'hauria agradat i no he pogut fer. Però també deixa aquí sobre la taula un repte a un futur més a mitjà o llarg termini de cara als futurs presidents.
Tot i que hem estat aquests 4 anys fent molta feina, crec que segueix fent falta fent feina. Una de les il·lusions que espero que algun dia algun president pugui complir és juntar els dos edificis que tenim aquí, perquè això va començar amb un edifici perquè el club era el que era, va anar creixent per l'altre costat i ara hi ha un desfase que, però això costa quasi 2 milions d'euros i això en aquests moments no és possible fer-ho, no? Però confio que algun dia algú ho tirarà endavant i almenys ho aniré transmetint mentre em quedi corda perquè puguin fer-se.
Doncs les paraules de Riba Adri, insistim, que deixarà de ser president del Cercle en els pròxims dies. Si només hi ha una candidatura, el 9 de juny es donarà per tancat el procés i es proclamarà el nou president. En cas d'haver-hi eleccions, apunta la data, Adri, 19 de juny.
Apuntada queda. Gràcies, per fins ara.
Adéu, Arroyo.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I encara relacionat amb el món de la raqueta, el sabadellenc Pol Filella s'ha proclamat campió d'Espanya de tennis platja per primer cop en la seva carrera. D'aquesta manera, el tenista del barri de Sant Oleguer ha aconseguit el títol que li faltava al seu currículum i gràcies a aquesta victòria ha estat convidat a un Sant Sèries que, perquè ens fem una mica la idea, seria l'equivalent, el corresponent a un gran slam, a un gran torneig en el món del tennis. Ens amplia la informació al nostre estudiant en pràctiques, Pau Roche.
Filella va guanyar el campionat d'Espanya la setmana passada a Marbella fent parella amb el tinerfeny Ivan Delgado. Tot i no ser la parella favorita per endur-se el campionat, a la final es van imposar per 6-3 i 7-6 els menorquins Aitor Catxot i Sergi Begur. Els candidats principals al triomf, dos tenistes canaris que estan entre el 40 i el 50 del món, van quedar eliminats als quarts de final per sorpresa i això va aplanar una mica el camí al títol.
Se'ns va posar tot de cara a quarts de final quan nosaltres vam guanyar a una parella també catalana, que en principi havíem de guanyar també, i just a l'acabar el partit ens vam enterar que la parella 1 havia perdut amb uns que no hauria, i allà és quan se'ns va obrir molt el quadre. A partir d'aquell moment ens vam concentrar molt en estar fixats a l'objectiu de guanyar, i la veritat que a partir d'allà vam jugar molt sòlids i molt tranquils, diria jo.
D'aquesta manera, Filella s'ha tret l'espineta que li va quedar clavada el 2023, quan va perdre la final contra els millors tenistes de la història d'Espanya.
És una fita molt important per mi, la veritat. Va ser moments molt emocionants i molt feliços amb tots els meus amics i la meva família que estava allà. I suposa un dels millors objectius que podria aconseguir jo a la meva carrera després de, sí que és veritat, aquest subcampionat al 2023.
Gràcies a aquest triomf, la parella va ser convidada al Sant Sèries de Gran Canària, l'equivalent a un gran slam de tennis, tot i que per rànquing internacional no els hauria tocat competir aquest campionat. En el seu currículum, a més d'aquest triomf a Marbella, Filella compta amb 4 campionats de Catalunya, un campionat d'Espanya júnior i 3 estatals per autonomies amb Catalunya. Al juny buscarà el 4è títol autonòmic. Aquesta és la intenció de Filella després de proclamar-se campió d'Espanya.
Jugar sobretot els tornejos que es fan més o menys a prop a França, Portugal i Espanya del circuit internacional i poder aconseguir algun bon resultat per acabar de pujar de rànquing i arribar al top 100.
També se li obren ara les portes de representar la selecció espanyola al Campionat d'Europa que es disputa el setembre a Grècia, a l'illa de Creta, concretament. Aquesta seria la tercera participació de Filella amb l'equip nacional després d'uns quarts el 2017 a Letònia i unes semis el 2023, també a Creta.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa. L'OAR Gràcia Femení s'ha classificat per les semifinals de la Copa Catalana d'Handbol. El festival ofensiu contra el Sant Joan d'Espí va acabar amb victòria gracienca per 2 gols de diferència, 38 a 36, en el duel de quarts disputat ahir a la nit al carrer Bocaccio. Va sobresortir sobretot un nom propi, el de Maria Fernández, que va ser la màxima anotadora d'aquest enfrontament amb 14 dianes. El rival a semifinals serà un altre conjunt que milita la divisió d'honor plata, el Sant Vicenç. L'eliminatòria es disputa avui mateix, atenció, avui a 9:15 del vespre al poliesportiu municipal Sant Josep. És a dir, que no hauran passat ni 24 hores entre que va acabar el partit d'ahir de quarts de final i l'inici de les semifinals d'avui. L'altre semi, per cert, enfrontarà el Sant Quirze i la Roca. Repassem més informacions, això sí, en format més breu. I comencem amb el futbol sala Sabadell femení, que ha tancat la seva immaculada temporada mantenint la condició d'invictes. 26 jornades d'una lliga ja acabada, 23 victòries, 3 empats, cap derrota en l'última jornada, golejada 7-0 contra el 6è, contra el Casserres, a Cal Balsac, amb hat-trick de Gemma Font i doblet de Paula Raya, un partit que no va tenir massa història, encarrilat ràpid per les arlequinades i sense que el rival tingués tampoc gaire rotació a la banqueta. Les de Xavi Muñoz han acabat campiones de la divisió d'honor amb 72 punts, 5 per sobre del Mataró. I l'hoquei Sabadell tanca temporada aquesta setmana visitant amb el sènior femení diumenge a 3-7 la pista del Bigues i Riells. Els dos masculins ja han conclòs la lliga. Destaca sobretot la retirada del capità Miguel Sánchez en el 3-3 del sènior contra el Jesús, Maria i Josep. Els de Joan Esteve han acabat desens amb 30 punts. El filial va tancar la temporada amb el pitjor resultat del curs, un 12-0 a la pista del campió i ascendit Cerdanyola. Els arlequinats han acabat el fanalet vermell amb només 6 punts. ...38 segons queden perquè siguin les dues, perquè comenci el Notícies Migdia amb tota la gent d'informatius i amb el Toni González, que ha estat també a les vies de so per recuperar el programa d'avui d'aquest dimarts. És tan fàcil com anar a radiosabadell.fm i trobar el podcast de l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu-siau, abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.